A mig matí. Matí, arrenquem opinions amb els nostres tertulians un dilluns més. Ens acompanyen Antoni Puig, bon dia.
Bon i primavera al dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Christine Merlier, bon dia.
Bon dia, bonjour a tothom.
Lourdes Auquer, bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, com imaginaran els nostres oients, comencem parlant del tema estrella, perquè no sé quantes vegades n'hem parlat ja els dilluns, i em sembla que continuarem parlant.
Em sembla que sí.
Recordem com està doncs, una mica el tema. Puigdemont havia de respondre al requeriment de Rajoy, que li deia s'ha de declarar la independència de Catalunya, sí o no. Puigdemont ha respost per carta, ho coneixíem aquest matí, i doncs a la carta, segons el govern espanyol, no s'aclareix tampoc si diu sí ni si diu no, i per tant no la considera vàlida aquesta resposta perquè no hi ha claredat, segons diuen. Després, doncs, també la vicepresidenta del govern, la Soraya Sáenz de Santamaría, ha fet unes declaracions ja fa una estona que ha dit que això, doncs, el mateix que es comentava, i que la nova data clau és dijous a les 10 del matí quan acaba el segon termini del requeriment. El que veiem, que la pilota va d'aquí cap allà, no?
Sí. Ah. Inseguridad también de parte de Madrid, no saben muy bien.
No, és que
sembla que sí, que tens raó. Sí. Jo crec que cap de les dues parts dona la sensació que tinguem por. Jo penso que la carta de l'estat espanyol cap al Puigdemont era demanar la rendició. Així, en poques paraules, volien que Puigdemont definitivament es rendís.
Que sí, esto no lo va a hacer nunca.
Tornar a la legalitat, jamás. Com ells diuen.
Home, clar, però ja està.
I la humiliació.
Si diu que no, ja està, ja li tens el peu al coll. I si diu que sí, canya, no? Clar. Llavors, pues, és com te rindes o te mato, no?
Sí.
Dius,
o sea, bueno, no
pues, llavors s'ha allargat,
eh?
Això, no?
Sí.
Això
mira,
propone diálogo y ya está. Claro. Está claro, claro. Yo no entiendo la carta, no sé por qué no.
Sí, s'entén claríssim. El senyor Federico Jiménez Los Santos, periodista de tendència política totalment coneguda i mai negada per ell, va insultar una vegada el senyor Rajoy. Puc dir-ho perquè, com que era un judici, li va posar una querella, li va dir maricomplejines.
Ui, mare mía, que
el senyor Federico Jiménez de Santos li va dir maricomplejines al senyor Rajoy.
Ai,
I el senyor Rajoy li va posar una querella, la va guanyar,
sí.
Em sembla que eren 10.000 euros, si no em sembla, no em sembla recordar malament, i el senyor Federico Jiménez de Santos la va pagar. I van haver les disculpes als mitjans de comunicació que va penjar ell, Llavors, per què li va donar aquest nom? Perquè el senyor Rajoy, com a gallec, que és, no es defineix mai. Vull dir, els temes polítics no els ha afrontat, els ha passat a la justícia.
Sí.
Ara ell volia que el que posés en marxa el dispositiu del 155 fos el senyor Puigdemont amb la seva resposta, sí o no.
I no ha sigut
així. Bueno, doncs ha trobat un que el galleguisme el practica més bé que el senyor que va néixer a Bayona. I aleshores el senyor Rajoy és el que ha de dir si l'aplica o no l'aplica. Paraula és el president del govern. L'eina la té ell. El que no farà l'altre és suïcidar-se.
És que no quieren ninguno de los dos la responsabilitat.
No s'atreveix, no vol prendre aquesta responsabilitat.
D'un cacao maestral, no?
No vol. A lo millor li donarà la que dirà que s'aplica serà la vicepresidenta de govern.
Sí, perquè aquesta senyora està com més definida, no?
Quan tenia un problema que era Catalunya, ell no el va resoldre personalment. Va enviar a la senyora Soraya,
clar,
que evidentment no l'ha resolt,
Y, es como un soldadito esta señora, ¿eh? Bueno, la armada hasta los dientes.
No.
Y va sacando armas. Yo la veo así.
La carrega tan, la carrega tan de feina.
Familia, ¿eh? Viene de familia militar.
Ah, mira,
sí, sí,
mira.
Sí, su padre, su abuelo.
No,
és molt hàbil. El senyor Rajoy és molt intel·ligent.
Sí.
Eh? És verdad, aquesta és una persona forta al govern. Eh? I aleshores, si se la vol treure de sobre, que és el que sembla, per el que està fent, només té que fer una cosa, que és carregar-la de feina fins que la pobra Soraya cometi un error. I en aquell moment, pues, fora.
És fàcil de cometer un error.
Li va donar la feina situación. Més impossible a totes. Arregla'm esto de Catalunya i me l'envia cap
habla,
aquí.
Habla tu. Claro. Habla tu.
Mm. Sí. No, no ho ha pogut arreglar.
Potser.
I a sobre aquesta pobra noia, la, bueno, pobra noia, la vicepresidenta de govern, és la responsable absoluta de les desgràcies de fa 15 dies, perquè l'ordre d'atacar, si la va donar el coordinador de les policies, el coordinador de la policia va passar morron cap a dalt, diu, és que jo recibí d'ordres de arriba.
Claro.
I arriba només ja la vicepresidenta, que és la responsable de...
És que això, seguidament, el dia 1 d'octubre, el PSOE ja va dir que presentaria...
La reprovava.
Que la volia reprovar al Congrés de Diputats, sí, però ja no se n'ha parlat més.
No, això no l'han hecho.
Ja no s'ha parlat més.
Octavi, aquí els únics que han aconseguit reprovar un ministre hem sigut nosaltres.
Sí, aquí sí.
Després d'una campanya
bueno,
llarga.
Ja en portem tres, ja no vindria d'un, no?
Sí, però
tres o dos, no sé.
Un especialment ens va costar, que el reprovés al Parlament.
Per tant, què penseu? La postura d'uns i altres.
Bueno, jo he vist la senyora Soraya que ha dit que l'article 155 no era per suspendre el govern.
Exactament.
De Catalunya.
Això és important.
Si no, clar, això ja no és el que havia dit, ja no és el que havia dit. Ja ho diu d'una altra manera ara. No és per suspendre, diu, és perquè el govern de Catalunya torni a la legalitat. O sigui que, au, tornem a donar-li voltes al molí, no?
Sí.
Au, donar-li voltes i voltes.
Podemos meditar hasta el jueves sobre estas paradas.
Ja estamos en el bucle otra vez, no? Clar.
Aquí, llavors, les que es forren són les cadenes de televisió que estan emetent tot el dia especials de Catalunya.
Aquests i els xinos van en banderes, que també es forren.
Ara, jo crec que Puigdemont responde también a lo que le dicen fuera, ¿eh?
Claro.
Sí.
Está totalmente vinculado con lo que le dicen fuera,
claro.
En Europa, quiero decir, ¿eh?
Claro.
Pero totalmente, o sea, él sí, él sigue en este aspecto lo que le indican.
Sí, bueno, aquí jo crec que té raó la CUP ara quan diu, escolta, és que si estem parlant d'intentar seguir la llei autonòmica o la llei espanyola, que la llei autonòmica seria la llei espanyola, esclar. Escolta, pues, escolta, fem la nostra llei, que ja hem fet la nostra llei i hem declarat la independència, doncs escolta, declarem-la ja d'un cop,
sí.
I llavors estarem en igualtat de condicions amb el govern espanyol, serem un altre estat i podrem negociar, i serà quan Europa tindrà el problema que haurà d'intervenir.
Però...
Ara no, ara Europa no intervindrà perquè és un problema intern d'Espanya, perquè aquí estem seguint les lleis espanyoles.
Sí, sí.
Llavors diu, escolta, doncs, ja declarem-la i a veure què passa, no? No, clar, és que...
També és molt hàbil, és molt astut, per part d'en Puigdemont,
sí, sí.
Anar guanyant temps, perquè sobretot el gran problema, el gran trasfons, sempre és l'econòmic.
Sí, 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 clar, clar, home, clar.
La solvència de l'estat espanyol.
Claro.
Són aquestes tres paraules. I aleshores... la solvència del mercat espanyol se'n pot anar a fer punyetes en 48 hores. Fins ara...
Aquest és el problema, és
sí.
Aquest el problema.
I sí, sí. Del dilluns al dijous van 4 dies.
Hacemos una regla de 3.
I l'estat espanyol ja està perdent pistonada des de fa una setmana. Vull dir que potser sí que estem forçant Europa a intervindre.
Jo estic segura que és el que quiere Puigdemont.
Claro.
Segura.
Però de moment Europa no respon de cap manera, eh?
Bueno...
No, ara no.
Europa gira esquena, el
però,
problema...
Sí,
és
sí.
Que no, clar, perquè però ara no és un problema d'Europa, i és la legalitat... Bueno, és que estem parlant de dos problemes. El problema que planteja Catalunya és un problema que no encaixa amb la Constitució espanyola,
no.
Perquè precisament és anar en contra d'aquesta Constitució. Per tant, si anem buscant punts de la Constitució sí. Espanyola per aplicar, no els trobarem mai, perquè és que no hi pot haver ni diàleg, ni mediació, ni res. És que són dues coses totalment contràries. Catalunya està en contra de la Constitució espanyola,
sí.
Amb la qual cosa... Sí,
I no oblideu una cosa, Aquest cap de setmana hi ha hagut una reunió a la Comissió Europea, també donava el senyor de Guindos, a presentar els sí. Pressupostos d'Espanya, que és una peça importantíssima, la quarta nació d'Europa. I aquests pressupostos no existeixen. Els han hagut de prorrogar. no els han pogut aprovar. Els bascos no van estar per la labor. Aleshores, hem de veure la reacció d'Europa des del punt de vista econòmic a partir d'avui, que és el primer dia hàbil per ells. Vull dir que veuen que la situació econòmica d'Espanya es deteriora, que el Banc Central Europeu haurà d'afegir milions i milions d'euros per sostindre el deute espanyol. L'única compra de deute espanyol en aquest moment és el Banc Central Europeu. Si tu fossis una entitat bancària, compraries deute espanyol amb el que està plovent. Mm. A nosaltres ens fa mal. Espanya ens ha fet molt mal econòmicament. Però Espanya també s'ha pagat un tret al peu, perquè els mercats han perdut confiança en l'estat espanyol. I l'estat espanyol o emet deute o quebra, perquè sempre està en dèficit.
Mm-hmm. Hem preguntat també als portaveus, representants dels grups municipals que formen el plenari de l'Ajuntament, doncs perquè ens diguessin la seva opinió doncs, sobre el que està passant, on està doncs, ara la pilota, en quina teulada està la pilota, o què pot passar a partir d'ara. Si us sembla, doncs escoltarem, comencem escoltant en primer lloc a Encarna Ramírez, ella és la portaveu d'Esquerra i Alternativa, Iniciativa per Catalunya, Els Verds. I això ens deia.
Bueno, esta situación es lamentable, ¿no? Porque no ha llevado a esta situación la torcidez de unos y de otros, ¿no? O sea, si el gobierno de Madrid, de Rajoy, hubiese querido un referéndum legal, hubiese cambiado un artículo de la Constitución y Santas Pascuas, ¿no? Porque cuando le ha interesado lo ha hecho, de noche con el de Usía, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en el caso que estamos y estamos en una situación un poco de parón, ¿no? Porque el gobierno de Madrid no acepta la respuesta que da Puigdemont. Y Puigdemont tiene una situación también complicada porque, a ver, tiene los socios de gobierno que están por el sí-sí, de todas, está la población, bueno, los 2 millones y pico de personas que han votado el sí, que Puigdemont no les puede defraudar. A ver, yo ya sabéis que yo no soy independentista, yo estoy siempre por el derecho a decidir y con plena garantía, ¿no? Y estoy por un Estado federal republicano, pero de todas formas, aunque esa es mi opinión y la de Esquerra Unida Alternativa y la de Unidos Podemos, nuestra organización, aunque esa es nuestra posición, si sale así nosotros lo respetamos y entendemos que en estos momentos Puigdemont no tiene que hacer otra cosa, no debería hacer otra cosa que asumir lo que el pueblo, bueno, no todo el pueblo, una parte del pueblo importante le ha mandatado, ¿no? Pero, claro, eso también tiene unas consecuencias. Según el gobierno de Rajoy, si esto es un sí rotundo, ellos aplicarán el 155, cosa que están deseando tanto el gobierno del PP como Ciudadanos, como PSOE, están con una gana inmensa de aplicar el 155. De hecho, prácticamente que hay algunas cosas que ya están. Pero bueno, ahora hasta mediodía, ¿quién se va a detener Cataluña, no? Porque si... Bueno, es que no he visto las declaraciones todavía del gobierno de Madrid. Puigdemont ha enviado una carta, la ha respuesto, ¿no?, antes de las 10 de la mañana. A ver qué dice el gobierno ahora. Pero me temo mucho que si la carta es, como dicen ellos, ambigua, que la tenga otra vez la pelota en el tejado Cataluña, Puigdemont.
Esteu d'acord en que la pilota doncs, està a Catalunya altre cop?
Jo el que no estic d'acord amb la senyora Ramírez és que el PP estigui desitjant aplicar el 155. Jo crec que tenen molta por. Els que estan encantats i desitjant aplicar el 155 són els ciutadans, perquè això diran, tu aplica-ho i les conseqüències després que vinguin seran per tu. Aquí no tinc cap responsabilitat. I aquests ho estan desitjant. Però jo penso que el PP està fent el possible perquè,
per evitar.
De fet, és un article que encara es té d'articular, perquè és que sí. És
tampoco
tan confús.
Se sabe lo que hay ahí.
Encara s'ha de construir.
Octavi té raó i, a més, està reflexant la terrible lluita que hi ha pel poder a dintre del PP. Clar. Hi ha el senyor aquell que està amagat i que no sortia, i el Sánchez, l'última sessió del Parlament espanyol, va assenyalar l'Albert Rivera i li va dir, senyor Rajoy, tenga cuidado con el señor Albert Rivera, que és la voz del senyor Aznar.
Sí.
I la cara que va posar el Rajoy quan va sentir això, perquè el Rajoy ho sap perfectament, però el que no espera és que li diguin els altres.
Sí.
La cara que va posar el Rajoy en aquell moment, vull dir, és d'impacte total. D'impacte total. Vull dir que deu haver unes estrabades al carrer Gènova que, bueno, si nosaltres no ho veurem mai, perquè això no ho podem veure.
Mucho peso todo esto, ¿eh? Mucho peso, ¿eh? Mucho.
Sí. Mucho. Hay carga de profunditat aquí.
Sí.
Jo penso que hi ha molta cautela en donar cada pas. Cada pas, molta cautela.
I uno quiere aplicar, un vol aplicar el 155, que seria Aznar, i l'altre no vol, que és el Rajoy, perquè té por a les conseqüències.
I tindrà conseqüències. Eh?
Perquè, com que estem dient que el 155 és tan poc clar que no queda clar, amb la qual es pot fer el que es vol. I quan es pot fer el que es vol, pues, a veure fins a on ets capaç d'arribar. Quan pots fer el que vols, dius, a veure, i fins on arribaràs? Bueno, enviar l'exèrcit? Cuidado, esclar, no qui és el responsable?
No es pot.
Bueno,
esto se va a meter en unos problemes...
Si Europa diu que ha de prendre les mesures oportunes perquè es torni a la legalitat, igual Europa tampoc diria res davant d'una intervenció de l'exèrcit. Jo és que no,
però què és que hi ha hagut aldarulls?
No, però estàs incomplint l'autoritat.
Bueno, però l'exèrcit és per combatre casos de violència, de destrucció totalment de l'ordre públic, és quan s'envia l'exèrcit, o una catàstrofe que llavors l'exèrcit va per auxiliar.
Clar.
Però aquí els únics aldarulls que hi ha hagut, i a mi ho sento, però el govern de Madrid ha tornat a ficar la pota fins a dalt. Per
Vol dir que l'exèrcit ja està a Galícia ajudant amb els incendis?
Només n'hi ha 300.
300 persones.
Podria... Després parlem
dels incendis. I aquí n'hi ha 6.000, no? Allà amb uns barcos avorrits.
Aquesta seria una funció de l'exèrcit. Aquesta seria una funció de l'exèrcit.
Clar, és on tindrien que estar.
Però el govern espanyol, quan es va organitzar la manifestació del diumenge, l'espanyolista... Diumenge o el dia del Pilar? El dia del Pilar va ser, perdona.
Que no, va ser que diumenge, la... no?
Antes.
Abans del Pilar.
No, però el dia del Pilar n'hi va haver una, també.
Ah, bueno, també.
Sí, el dia del Pilar n'hi va haver una. Sí. On es van barallar aquells ultres.
Exacte.
Que van
resulta
destrossar el bar.
Que van sortir... va haver una baralla d'ultres de l'Atlètic de Madrid i ultres del València, que sortien de la manifestació del Passeig de Gràcia, i es van liar a cops de cadira i tal, que és l'únic incident violent...
Va ser una batalla campal, allò, eh?
L'únic incident violent que hem vist en tot el procés és la batalla campal dels ultres.
Que va destrossar el bar.
Qui els va portar aquí? Per què han vingut aquí? Ells es veu que se citen per barallar-se. Però normalment és quan un equip visita l'altre, com va passar amb els ultres d'Atlètic i els gallecs, que va morir aquell senyor que van tirar al riu, el Manzanares. Però barallar-se aquí... Els ultres aquí a Barcelona vol dir que els havien portat a la manifestació.
I com ha acabat aquest tema, per cert?
Home.
Em sembla que els Mossos d'Esquadra van identificar uns quants.
I van identificar armes que no eren legals.
Ah, sí, quatre, no? O cinc amb armes.
Sí.
El que era segur és que eren ultres de l'Atlètic de Madrid i del València.
I del València.
O sigui que ja em diràs tu que hi pintaven.
Exacte,
aquí, no?
Res que veure amb el procés català.
Algú els havia enviat aquí, això suposa.
Ha
no?
Aquí,
si has d'enviar l'exèrcit perquè els ultres es barallen a Barcelona... jo no entenc res.
Alguien los ha puesto?
El que passa que tot això són matisos que fora Europa no se n'enteren, no hi arriba tot això. Tot això que nosaltres sabem aquí, perquè estem aquí i vivim aquí, ho sabem. I el problema és que Europa no entra tant en aquests detalls.
No.
I tot això són detalls que van fent un feix.
La sensibilitat que hi ha aquí.
I llavors arriba un punt que ells no entenen el per què volem fer això. Clar, és que és aquest.
Vinga, continuem escoltant declaracions. Ara escoltarem el senyor Rafael Luna, que és de Populars Units per Roda.
Bueno, pues en primer lloc, Puigdemont no ha contestat a lo que se li estava demanant, si havia demanat unilateralment la independència o no. Per tant, ha fet una carta dient más de lo mismo i en aquest tema aplaçar d'aquí dos mesos, a lo qual el govern de l'estat espanyol l'ha vingut a dir que el temps que s'acabi i el temps és el dijous. Se parla de diàleg. A mi em sembla molt bé, el diàleg és una cosa formidable, però per dialogar realment no pots anar amb uns convenciments tancats, és a dir, tu no pots estar dialogant i dir, escolta, parlem de lo que vulgui, però que això ho faixa, no? I aquí és on està el problema. Jo penso de que amb el temps que està passant tenen que madurar les coses, té que haver un punt de trobada amb temes que podien ser per tots convenients i per tots acceptables, però el que sí que no es pot negociar és amb temes que tenen que veure amb la legalitat, amb temes que tenen que veure amb contra de lo que és l'estat de dret, un estat de dret que ens han donat entre tots, no? Perquè sembla que vora de 40 anys que hem pogut recuperar la democràcia i l'han pogut recuperar moltes persones que van lluitar per ella, sembla en aquests moments que no existeix una democràcia, no? Que l'estat de dret que ens han donat entre tots no, és, no existeix. Per tant, compliment de la llei, diàleg sí, allò que toque, i diàleg sí amb qüestions que siguin comprensibles de poder arribar a acords. Quan ja se diu el diàleg passa per autodeterminació, perdó, per a independència sí, independència també, pues jo penso que el diàleg poc pas té o poc xoc té per poder fer-ho.
Doncs aquestes eren les declaracions de Rafael Luna, portaveu en aquest cas de Populars Units per Roda.
Pues yo creo que no hay nada absoluto. No hay nada absoluto. Ni una constitución. Esto puede evolucionar, esto puede cambiar, esto se puede reformar de alguna manera. Es que hablan como si esto fuera absoluto. De hecho, lo consideran absoluto y no lo es. Y lo que pasa con Puigdemont precisamente es la ocasión para empezar a trabajar sobre esta idea, ¿no? Ah. Estamos en un momento de evolución de España. Es que no lo ven por ninguna parte, ¿no? Es como si van a perder algo. Desde luego acabarán perdiéndolo. Y puede durar años, pero la perderán si siguen así, ¿eh?
A mi m'ha fet gràcia que diu más de lo mismo, com si, i el que ha estat dient tot el rato ell és, també és más de lo mismo de lo que fa un any, o no sé quants anys fa, que el PP està dient lo mateix. Sí. Diálogo, però dentro del marco constitucional. Home, pues ja, aquí ja, però és que li van donant voltes i voltes, i sempre diuen lo mateix. I és más de lo mismo, també, no?
Mira, igual que no curaràs un malalt si no saps d'on és el mal, si el governant no coneix d'on és el mal del seu país, que és el que vol el poble, que l'ha escollit, difícilment trobarà un arreglo. Clar. Catalunya està empipada amb Espanya, per això estem d'on estem, i aleshores només hi ha dos arreglos, que és fer les paus en Catalunya de forma amistosa o trencar.
Ara que parles de malaltia...
I per arreglar-ho, hi ha mil fórmules, des de l'Estat Lliure Associat, a l'Euroregió, a federar-se amb Andorra, hi ha 50.000 fórmules. Però cal aplicar-les.
Ara que has parlat de malalts, em fa gràcia unes declaracions que va fer el senyor Juncker, president de la Comissió Europea, que va dir és que si Catalunya s'independitza, d'aquí dos o tres anys tindrem 90 països a Europa. O sigui...
Això era el problema.
Aquest era el problema. Cuidado, aquest és el problema. Llavors, per una banda, estàs dient que Espanya, o sigui, que Catalunya estaria a Europa. Ja ho estàs reconeixent, no?, que Catalunya estaria a Europa, i que els altres 70, 60 o 70 més també estarien a Europa. Llavors, a mi em dóna la sensació que no volen reconèixer una malaltia, no reconeixen que la democràcia espanyola està malalta, però tenen molta por de que la malaltia s'escampi a tota Europa. I això dius, aviam, Europa, explica'm una mica això, perquè és que no ho veig clar. No?
Aquí Brussel·les fa com Madrid. Madrid vol dirigir-ho tot. Quan refereixo a Madrid, em refereixo a la parella estatal, no a la població, que és exquisita. La parella estatal de Madrid vol manar-ho tot. I el que no suporta és que les províncies pensin. O s'adelantin amb una solució. Europa el mateix.
De manera diferent.
Claro. L'Europa de les regions s'hauria d'implantar més trigar l'any 2026 i més després de marxar a la Gran Bretanya, perquè fragmentats els països és més fàcil controlar un problema que si és un país gros com Espanya, que es pot enfonsar tots. I, en canvi, per altra banda, neguen que la iniciativa la portem nosaltres. Si ells haguessin portat la iniciativa de fer les euroregions i endavant les atxes amb una nova Constitució Europea, nova no, la Constitució Europea, que encara no n'hi ha. Doncs molt bé, però com que som nosaltres els de fora els que portem la iniciativa, no ens deixen.
Per cert, a RAC1 surt a declaracions de Manuel Valls, l'exprimer ministre francès, sobre les càrregues del dia 1 d'octubre, i ha dit, no hi va haver morts, no va ser una repressió d'un estat totalitari.
Bueno, aquest senyor que és català pot acompanyar a un altre català il·lustre que és l'Arcadi Espada, i pot acompanyar també el Javier Nart i tants catalans, i el senyor Albiol, tants catalans. Clar. Que realment si els hi poguéssim retirar la nacionalitat Però són catalans.
Vinga, no tenim àudio de les declaracions del portaveu del Partit dels Socialistes, Josep Antoni Benedicto, per qüestions doncs, d'agenda. Era impossible que poguéssim gravar, perquè aquestes gravacions les hem fet fa una hora aproximadament, però sí que ens ha fet arribar doncs, el seu missatge, que llegiré textualment. No? Ell diu que el diàleg segueix sent l'única opció racional i possible. Tal com van dir en el darrer ple, amb la seva moció a favor d'un acord i reforma constitucional, que el PP els va instar a retirar i l'alcalde la va rebutjar per extemporània. Doncs, segons, en aquest cas, Josep Antoni Benedicto, portaveu del Partit dels Socialistes, diu que el diàleg segueix sent l'única opció racional i possible.
Però per a dialogar ha d'haver dos.
Clar, hi ha d'haver dos bandes, no? Per dialogar amb una sola no.
Com a mínim dos.
Monòleg no és diàleg, no.
Sí, però más de lo mismo. Sí, tornem una altra vegada, igual, clar. No. És que ja hi tornem.
Aquella pel·lícula de Bardem, Habla Mudita.
Ara, en Bèlgica, alguien s'ha propuesto, no?, per yes. dialogar.
Molts, fins sí. i tot el govern suís.
I Tusk ha dicho que él no puede negociar y dialogar porque solo lo ha pedido uno de las dos partes.
Sí, clar, és el mateix.
No, i Juncker ha sigut aquest, no Tusk, Juncker.
No, Tusk.
Bueno, tu és que és?
O tots dos, potser tots dos.
No em sona que fos Juncker a mi, eh? Però vaja.
Potser tots dos.
Europa no apoya de una manera deliberada a Catalunya, però propone un diálogo.
Claro.
No dicen que... no hay solución, dicen hay que dialogar.
Claro, porque Europa ve la tempestad.
Hombre,
ya es
de alguna manera estar un poquito de nuestro lado, hay que dialogar.
Vinga, continuem aquí escoltant declaracions.
El que no farem serà posar-nos d'acord quan tot el món informatiu i les teles i els diaris estan plens de mentides. Però sí. Ja aquestes mentides comencen pels polítics. L'altre dia el senyor Iceta, al Parlament de Catalunya va dir en quatre idiomes que una minoria no es pot imposar a una majoria. Home, perdoni. Això no s'ha quedat demostrat, que una minoria es vol imposar una majoria. Però és que ho va dir en quatre idiomes, eh? Us en recordeu?
Sí.
El Parlament d'ell. Perquè se n'enterés tota Europa que una minoria no es pot... Escolti, el dia que ens deixin fer un referèndum i puguem comptar la gent, sabrem si hi ha una minoria o no. Ara mateix no la podem comptar. I vostè no es pot avançar a dir que hi ha una minoria, que això és una minoria.
És que ni ens van deixar consultar, ni ens van deixar un referèndum.
Clar.
Ni consultar, eh?
Que se pidió.
Que escoltarem ara les declaracions del senyor José Ibor, ell és el portaveu de Ciutadans.
Estamos asistiendo a un paso de una pelota para unos, otra pelota para otros. Constantemente vemos como tanto el gobierno de la Generalitat como el gobierno de la Nación están pasándose esa pelota, pero la realidad es que hay una intranquilidad en el pueblo de Cataluña en estos momentos, debido a que muchos no saben a qué atenerse a la hora de juzgar de alguna forma en la situación en la que nos encontramos. Desde Ciudadanos, Ciutadans en Cataluña, siempre dijimos desde un primer momento que el presidente Puigdemont había hecho una declaración de independencia y esta carta, pues creo que nos confirma, esta carta Rajoy hoy nos confirma que efectivamente esa declaración existió y que hoy lo que el presidente Puigdemont está tratando de hacer es, pues de alguna forma, prorrogar un poco el tiempo, dar más tiempo al tiempo para una situación que él sabe perfectamente que está dentro de la ilegalidad y que más tarde o más temprano el gobierno quiere revertir y poner dentro de la legalidad. Aquí hay una cosa clara para todos y es que en estos momentos Cataluña está en una situación que yo considero que es cada vez más grave porque los ánimos están cada vez más encrespados y no vemos una solución a corto plazo si no es dentro de la legalidad. Y para eso el presidente Puigdemont tendría que dar esa contestación que le pide el gobierno de una forma clara y a partir de ahí podríamos todos empezar a situarnos cada uno en las posiciones en las que quiere mantener y quiere llevar a cabo su actuación política. En estos momentos parece claro para nosotros, para Ciudadanos, que el señor Puigdemont declaró esa independencia y que lo que pretende es dar tiempo al tiempo, esperando que aparezcan pues o mediadores internacionales o interlocutores, es decir, que de alguna manera se internacionalice el conflicto y sean otros los que vengan a ayudarnos a resolver algo que deberíamos resolver los españoles y en particular los catalanes.
Doncs aquestes eren les declaracions de José Ibor, portaveu de Ciutadans.
Mm-hmm. Bueno, Ciutadans té les idees molt clares per el que vol. Perquè dintre el seu programa el punt bàsic era combatre la corrupció, corrupció zero i tal i qual, i amb tota aquesta història, que té raó, que crea confusió, però l'està portant a terme un govern que corre de jutjat en jutjat i em sembla que en té 800 imputats.
I morts.
D'on està l'acció? Bé, bueno, morts accidentals.
Esto al extranjero.
Sí. D'on està l'acció de Ciutadans per combatre la corrupció, que és la gran lacra d'Espanya? Per què ajuden a un govern corrupte?
Bueno, ja sabem per què. Sí.
Clar, ja ho sabem per què. El senyor Iglesias ja ho va dir.
Clar. Yo bueno. Creo que el pueblo catalán es normal, es consciente, es responsable, yo creo, y se sabe que este proceso no se hace así, con facilidad, sin sufrir. Es que es normal todo lo que está ocurriendo. Yo lo veo bastante normal. No puedes hacer esto y ya está. O sea, yo creo que a este nivel somos responsables y las personas aceptan o asimilan bastante bien el problema que hay en este momento. ¿Que hay inquietud? Pues sí, pero esto es normal con lo que está pasando.
Els problemes sempre es solucionen amb crisis. Quan hi ha una crisi és quan has de solucionar un problema. Si no arribes a la crisi...
Hay un sufrimiento,
sempre s'està enquistant el problema.
Claro.
Sí.
Ah, claro. Es un proceso dinámico y donde hay dinamismo, pues hay de todo. Hay dolor, hay alegría, hay un montón de cosas.
Bueno, no oblideu que hi ha una carrera universitària que són ciències polítiques, on es formen els polítics.
¿Dónde están?
Es formen els politòlegs.
¿Dónde están?
Bueno,
bueno no. Que no vol dir que hagin de ser polítics. Són bueno, politòlegs.
Però en teoria es formen, igual que es formen els
però és
que
un
porten...
arte, la
quants polítics, quants polítics han estudiat aquesta carrera?
Pues,
És que hi ha hagut a Espanya polítics que no tenien ni carrera. I llavors... tindre carrera o no tindre carrera no és cap menyspreu. Tothom hauria de tindre dret a l'ensenyança superior si està capacitat per fer-ho, tothom.
Claro, sí.
Això, a més, això sí que està a la Constitució.
Això no ho dubta ningú.
Això sí que està a la
Constitució. Això no ho dubta ningú. Ara, la pregunta que t'he fet jo era una altra.
Sí. Pues mira, pongamos... Sí.
No, és que estan ocupant llocs directius gent que no està preparada.
Claro. És que és un arte, la política, eh? És una cosa muy, muy, muy
si estem d'on estem, en una situació enfangada, és per incapacitat dels polítics. Potser tant d'una banda com de l'altra, eh? Vull dir que no... aquí assenyalem les dues bandes.
Per cert, què us sembla també doncs, una mica la postura d'Ada Colau amb tot aquest tema? Perquè també, doncs, recordem que Ada Colau va anar als col·legis implicada, no?, amb el tema.
Aquesta és la més llesta de la classe. Ada Colau és la més intel·ligent, està demostrant ser llestíssima. A darrere seu porta el col·lectiu femení. No oblidem mai que l'electorat és masculí i femení. Vull dir que Ada Colau, el màrqueting, jo ho he dit moltes vegades, el màrqueting polític demana una dona ara a un càrrec directiu a Espanya. Fins i tot la presidència de govern. I Ada Colau ho ha intuït molt bé. Està aprenent. Està parlant de meravella. Tothom es fa creus...
A mi me gusta cuando habla.
Tothom es fa creus de lo bé que parla Ada Colau. Un polític ha d'enamorar des de la tribuna. I Ada Colau ho està fent molt bé. Ambició política la té, en sap un rato llarg de marejar, perquè la seva posició abans del primer d'octubre va ser, deien que era ambigua i de més, va ser una habilíssima navegant. I Ada Colau va molt lluny, i jo diria que és una esperança per la política espanyola.
Per cert, critica que Rajoy fes un requeriment en termes de rendició i demana diàleg.
Naturalment.
Segons publica 324.
Naturalment.
Me creo.
Naturalment. És el que critiquem tots, eh?
No sé, puede...
A Catalunya l'has d'enamorar. Si la castigues, l'únic que aconseguiràs és unir-la més. Que encara no s'ha enterat que els catalans ens unim quan tenim una desgràcia.
No, no s'han enterat. No s'han enterat. Aquest és el problema, que no ens coneixen. Prenen decisions que no són les correctes. No ens coneixen.
Per acabar amb les declaracions, escoltarem ara el senyor Pere Virgili, de Convergència i Unió, alcalde de Roda de Barà.
Jo crec que la pilota la continua tenint el govern espanyol, el govern de l'estat espanyol, per manca de cintura, per manca de moviment, per manca d'entendre el problema. Jo crec que el govern de l'estat segueix pensant que això és un problema de quatre catalans amb barretina i haurien d'haver entès que ja fa mesos que ja haurien d'haver entès que no. Jo crec que va quedar clar que el president declarava la independència. En tot cas, l'aplaçament o no competia al plenari del Parlament de Catalunya. No es va votar, per tant jo entenc que la declaració d'independència està feta, està en vigor, està vigent, jo ho entenc així, i que són preguntes que no es poden respondre per molt que vulguin amb un sí o amb un no. I jo m'he llegit la carta del president, en diagonal, perquè no he tingut temps aquest matí encara, me l'he llegida i crec que queda clar. I el que fa el president és donar un marge de confiança a que els polítics facin la seva feina, que és parlar, discutir, negociar i arribar a acords. Jo a vegades ja he comentat alguna vegada que el millor acord és aquell que deixa totes les dues parts insatisfetes en una bona part, vale? El senyal de que s'ha arribat a un bon acord. Si un dels dos queda molt satisfet i l'altre gens, és un mal acord. Els mals acords tenen la vida molt curta. Entenc jo que no queda altre que, entenc jo, que parlar, i el govern de l'estat espanyol en aquest cas jo crec que hauria d'entendre.
Doncs aquestes eren les declaracions de Pere Virgili, de Convergència i Unió.
Sí.
Jo crec que no ho farà el govern espanyol. És incapaç de pactar amb aquest tema.
De negociar, no?
Sí.
Jo crec que...
De moment no ha mostrat ganes de dialogar.
No, és que els veo completament bloqueats.
La seva postura és claríssima, sí. No? Que digui sí o no, i llavors, en tot cas, doncs ells actuaran segons el marc legal.
No hi matices, és una paret, és un de hormigón.
Jo crec que el senyor Pere Virgili ha sigut l'únic que ha donat, el que ha donat una resposta més clara a totes aquestes opinions que hem estat escoltant. Ell ho ha dit clarament, no?
És que semblen les nostres.
És el que és, ja està. Sí. És això.
No, Espanya té un problema d'identitat amb això. Igual que ha anat perdent les colònies una per una sense voler-ho acceptar. En el cas de Cuba, que és la més fresca, l'any 96 s'havia de fer un estatut d'autonomia per Cuba. Per frenar la independència, que ja venia. No van voler. Es van entestar que no. Bueno, doncs avui Cuba ja no és una colònia. Ah. Ara, Cuba només queda l'última, que som nosaltres, que la bandera estelada és, diguéssim, una alegoria de la bandera cubana.
Per cert, també Cuba... el que ha aixecat molta polseguera és les declaracions que va fer el senyor Albiol, el qual va dir que la majoria d'escoles públiques de Catalunya s'educa per odiar Espanya. Doncs bé, evidentment el col·lectiu de mestres, a través de diferents sindicats, s'hi han tirat a sobre. Sí. De moment hi ha 200.000 signatures que demanen denunciar el senyor Albiol per calumniar l'escola pública.
Además, enseñó un video donde los niños pues hablan de... Sí, parece que vaya por ahí, pero es que era una obra teatral que se hizo a Cambrils y no tenía nada que ver, ¿no? O sea, la mala fe que hay aquí.
És que jo el que veig és que si una de les conselleries que es pensa intervenir en aquest famós 155 és la d'ensenyament. Aquí sí que la pifiaria l'estat espanyol, Com intervingui sanitat ensenyament, aquí s'han equivocat de ple, perquè el senyor Bert ja va fer una llei que aquí a tot Catalunya se l'han passat pel forro, no s'ha aplicat mai.
Ni a Espanya.
Perquè és que és una mentida total el que s'està adoctrinant aquí els nens. I a més, hi faig un parèntesis, hi havia dues nenes al desfile de Madrid, ben petites, que els hi estaven ensenyant de quin material disposem per fer acatar la llei.
Ai, pobretes.
M'estic referint a les dues princeses franceses que estaven allà veient el desfile, com si els diguessin, mireu el que tenim aquí. I tot això són coses que maten a la gent, eh? Vull dir, cuidado, perquè, esclar, a veure que si no...
És que recuerda coses, ¿verdad?
Home, això no és adoctrinar, també, eh? Home, perdoni, però, esclar, no? Llavors, tornant a allò d'ensenyament, jo crec que aquí la comunitat educativa s'aixecaria i, de fet, hi hauria una insubmissió i una revolta.
De fet, s'ha demostrat important. Que, evidentment, s'ensenya català i s'ensenya castellà, que l'idioma, a la majoria, o jo crec que gairebé totes les escoles, l'idioma del pati no és el català, sinó és el que castellà. És el castellà.
Sí.
I que, a més, la nota que treuen en castellà els nens de Catalunya és més elevada que en moltes altres comunitats. No?
Sí.
Llavors, amb això, doncs, em sembla que ha pixat una mica fora de test.
Aquests dies hem vist un vídeo del ministre d'Exteriors espanyol amb un que li feia un periodista francès amb una cadena de televisió francesa que deia que malament perquè aquí no es podia parlar en castellà i el periodista li deia no em digui que a Catalunya no es pot estudiar castellà i es pot estudiar francès i anglès. Va dir sí, no, el castellà no es pot, no. Home,
esto son mentiras, pero es
clar,
increíble.
És que dius, home...
Esto son calumnias, eh?
Sí.
Una entrevista esto, en francès.
Sí. Sí. Home, si volen intervindre la sanitat, ja no cal, perquè el Fernández Díaz, quan va entrevistar-se amb aquelles famoses escoltes clandestines, ja va dir que la sanitat ja se l'havia encarregat.
Sí.
Vull dir que abans que hi hagués qualsevol moviment, l'Estat ha intervingut contra nostra.
I li ha passat alguna cosa amb aquell senyor que va dir allò? No li ha passat res.
Em sembla que està jutge... Em sembla que està exercint de jutge a Santander o no sé d'on.
Sí.
Però jo echo de menos, pues eso.
Exercint de jutge, on sigui.
Era de la carrera.
De Catalunya, que vayan afuera a hablar, porque es que yo veo mucho del gobierno español que van mandando gente. ¿Y Catalunya qué? Hay que mandar a gente que expliquen como qué pasa aquí. No sé, hay que demostrar.
Ah, pues a més, Catalunya, Barcelona és la que rep més Erasmus. Estudiants estrangers que venen a aprendre espanyol aquí.
I dir que no es calunyen, que no es calunyen.
De selectivitat l'han tret amb llengua castellana.
Clar. Mm. Bueno, no t'estranyi, la meitat dels llibres que es venen a Espanya es venen a Catalunya.
Sí.
Vinga, ja anem normal. A un altre tema que avui també ens preocupa moltíssim.
Perdona un moment, només un moment. El tema aquest que ens preocupava molt i ens segueix preocupant, la declaració dels senyors Cuixart i Sánchez i el major Trapero a Madrid, que, bueno, hi havia...
Que anava de civil avui,
sembla que hi havia por de que es prenguessin mesures cautelars i que podien quedar detinguts, no? I això no se sap com, perquè era a les 10... i són 3:15, no s'ha fet.
No han salido,
no han sortit encara.
No se sap si han sortit de l'audiència o no, no se sap.
Ho desconec.
Sí. Bueno, doncs
perquè tenia molt de tema i com que tenim moltes setmanes per parlar-ne, ja en seguirem parlant, perquè el que sí que vull anar
ara és a
Galícia, directament.
Ai, quina desgràcia.
Perquè és un tema que anem de parlar i anem molt malament de temps.
Sí. Quina desgràcia.
Jo crec que ja hem dedicat prou de temps a l'altre tema que cada setmana parlem. Per tant, anem cap a Galícia, Astúries, doncs, afectades.
Portugal també.
Otra vez.
Per aquests terribles incendis. Recordem 3 morts, de moment, que es comptabilitzi, però hi ha diversos desapareguts.
Sí.
Centenars de persones desallotjades, boscos completament arrasats per les flames. Es deien, de moment, unes 1.500 hectàrees. Evidentment, aquesta xifra, doncs, malauradament,
molt més, sí.
anirà augmentant. I les declaracions del president de la Junta, de Feijóo, que ha dit Galícia no arde, a Galícia la quemen. Sí. Són terroristes.
Sí. Sí.
Sempre s'ha cremat Galícia, quan hi ha hagut problemes amb la cel·lulosa, han cremat boscos, quan els ecologistes s'han volgut carregar els eucaliptus, han cremat camps d'eucaliptus, els pagesos han cremat boscos per augmentar la pastura... vull dir, Galícia és un país que sempre ha tingut focs provocats, sempre n'hi ha hagut.
Clar, però 105 incendis...
Esperant que vingués l'huracan per avivar-los. Se'ls ha anat la mà. Pensa que de Bayona a Vigo hi ha 30 quilòmetres aproximadament, vol dir que el front és de 30 quilòmetres cap endins.
I ha traspassat el Miño,
I ha traspassat el Miño. Jo vaig estar aquest... El Miño és amplíssim, allà.
És que hi ha una ciquera,
el Miño fa quasi 400 metres d'amplada, la desembocadura.
Sí, no s'entén.
Perquè passi el foc d'una banda a l'altra...
No, és que...
I ha entrat a dintre de la ciutat de Vigo.
Mm-hmm.
És que és... Jo és que no em veig capaç de saber què. Si ho han fet, que sembla ser que sigui, perquè, esclar, vull dir que hi hagi punts de foc a més de 100 llocs...
Sí, però el vent els ha ajudat moltíssim a extendre-ho, eh?
Sí, però... Per l'huracan aquest...
Però, a veure, qui ho ha fet i per què, no? Sí. Jo me'n recordo que a la Codorniz hi havia... perquè això ja fa molts anys, la Codorniz ja fa molts anys que no hi és, que era una revista satírica...
Sí, molt, de l'Àlvaro de la Iglesia.
De l'Àlvaro de la Iglesia, i hi havia un xiste que sortia bastant sovint, que deia... Cuando un bosque se quema, algo suyo se quema.
Sí. Señor,
señor Conde.
Señor Marqués, sí, sí.
Sí, me acuerdo muy bien de esa frase. Sí, sí.
O sigui que vés a saber quins interessos hi poden haver darrere, perquè sembla ser que les zones que es cremen després tenen unes certes facilitats per poder-hi fer zones industrials o...
Bueno, edificar no. Edificar la llei era molt dura. Ara
no sé, no sé, és que no. Ara mateix...
Ara em sembla que no pots edificar fins 12 anys, però abans era 20.
Bueno, és igual, no?
Que no es té un solar, 20 anys. Però era molt pel tema de les pastures, per una banda, i per altra banda eren ecologistes contra les plantacions d'eucaliptus, o bé també per sabotejar o les pròpies papereres partint de fusta barata.
Clar.
Sempre s'havien... I Galícia sempre ha tingut sí, aquests problemes. Sempre s'ha cremat Galícia.
Sí, sí, fa molts anys que sí. Galícia sempre és el lloc on hi ha els incendis.
Sí, sí. Ara aquest és bastant criminal.
I aquest any va ser Portugal, que també el de Portugal va ser... I també era, sembla ser que hi havia molt eucalipto. I, bueno,
sí, clar. Però bueno, és que una gran indústria de Portugal és la producció de cel·lulosa i de paper.
Clar, però qui es beneficia de tot això?
Bueno, la Portucel, les empreses...
Si és intencionat, algú es deu beneficiar. Si és intencionat, algú deu pagar perquè es faci.
Segons el president de la Junta, sí.
Nosaltres no sabem...
Aquí hi ha unes declaracions que el senyor president de la Junta fa 15 dies havia despedit a 435 brigadistes, que són els que netegen els boscos i tot això.
No em diràs que són brigadistes piròmanos, que també n'hi ha hagut.
Llavors també es va privatitzar serveis de bombers. I també es deia que el Partit Popular va votar en contra de prohibir edificar en sol cremat.
Sí.
Bueno, per això que ja estava a Espanya, Ja fa temps que... Precisament, a Galícia s'ha afluixat la llei. Abans eren 20 anys sense edificar, em sembla que són 12.
Però, evidentment, aquests incendis tenen un origen, no? El problema aquest és un gran problema que hi ha, que s'ha fet la pilota més gran.
Bueno, a Pontevedra hi ha una fàbrica de cel·lulosa que està molt qüestionada.
I veiem a la gent apagant incendis, que aquestes imatges són terribles. Sí.
Home, clar...
Sense prou efectius per poder...
Perquè no envien tots els efectius cap allà.
¿Dónde están los efectivos? Que no hay.
Que aquí s'estan tocant els nassos, per dir alguna cosa.
Avorrits allà al barco.
Perquè no els envien cap allà, que és on els necessiten.
Han enviat 300 efectius a l'exèrcit, crec. Vaig veure una notícia i 300. O sigui, aquí tenim... Diuen que hi ha 6.000, aquí...
Però d'aquí que el Piolín arribi a Galícia, el foc ja s'haurà pagat.
Home, poden anar
porten ja dies, no creguis, no.
El vaixell Piolín ara es posarà de moda, sí.
Amb l'AVE via Madrid aniria molt més ràpid.
Clar,
no?
Sí.
És muy triste, a mi m'entristece mucho esto.
De totes maneres, tot fa pudor, vull dir, a part de llenya cremada. Sí. Perquè a Pontevedra hi ha una fàbrica de cel·lulosa que estava molt qüestionada la seva rentabilitat. Mira, ha tindrà fusta barata.
Sí. I a més té contracte, crec, l'empresa vitalici, per sempre, no?
Sí.
O de 50 anys, potser?
L'empresa, la cel·lulosa...
Sí, va ser el Rajoy que ho va fer.
Sí, perquè et dona molta feina... I llavors s'han posat la depuradora per no embrutar l'aigua del riu, perquè és realment una fàbrica de cel·lulosa, ho embruta tot.
Sí, però realment...
I Espanya, a més, molt poca cel·lulosa produeix ja.
El dia que el vent va a favor de Pontevedra, o sigui, en contra...
Sí.
Allà no es pot estar, és terrible.
Crec que el senyor Rajoy va ser declarat persona no grata a l'Ajuntament de Pontevedra.
Sí.
Per aquesta causa, no? Em sembla recordar.
Galícia és un món fosc, mai sabem les causes. L'únic problema és que es crema i l'únic problema és que ha ocasionat vides humanes.
Sí.
I això és criminal.
Sí.
Sí, home, nosaltres no tenim coneixement del que pot ser. Igual que diem que la gent no coneix Catalunya, nosaltres hem de reconèixer que no coneixem la realitat d'allà, per tant, tampoc podem...
És molt complexa, vegades, Galícia és molt complexa, sí, molt complicada.
Ha passat moltes vegades, Molts estius s'ha cremat Galícia.
Sempre es crema, sempre. Sí,
sempre,
sí, 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 sí.
Vull dir...
Sí.
Ara, hi vas i veus, veus verd, i ve... sí. Cada vegada veus menys massa forestal, la Galícia.
A més, està molt seca. Estrany,
eh? Sí, cada vegada se'n veu menys. Sí, eh? Abans muchas... era opulenta la vegetació
Galícia.
Sí,
aquí està molt seca, eh? No plou i està molt seca. Uh-huh. Bueno, pobra gent.
Sí, com sigui, aquest tema de Galícia, sí. Evidentment, que no hauria de ser així, però queda una mica eclipsat pel tema de Catalunya, que sembla que és l'únic que importa en el món mundial ara. Sí.
No, l'únic que em pipa molt són aquestes desgràcies absurdes o imprevisions o accidents estúpids com el dels avions, que l'avió que es va estavellar el dia de la desfilada. Sí. 200 milions d'euros val aquell avió. Més la formació del pilot i acompanyem el sentiment a la família.
A la vida.
Perquè són persones d'èlite. La persona que és capaç
que
de pilotar...
Un error humà? O que
no, sé, no lo sé.
Bueno,
no lo
va
sé.
Dir que no volia caure... No?
No lo sé.
Fins d'aquí mesos, clar, es pot especular, suposo, però fins d'aquí mesos que no se sàpiga tota la investigació...
Bueno, és un avió militar, no ho sabràs mai.
Sí. També, a part això.
No, i a més és l'Eurofighter, que és un avió europeu que comença a estar molt defasat. I, bueno, que no.
¿Dónde se cayó? ¿Cerca de Madrid?
En Albacete, eh?
En Albacete.
Amb unes condicions òptimes. Amb una pista totalment
plana. Era un aeroport, plana. L'aeroport d'Albacete, que és un aeroport militar.
Sí, és un aeroport militar, sí, és on hi ha... La força aèria d'interceptació està allà.
A la seva...
Abans hi havia el CF-18, ara hi ha els Eurofighters.
A la seva base de Los Llanos l'estava esperant la dona amb el seu fill, amb el seu bebé.
Mm. Mira, l'última que va veure l'avió va ser una de les infantes. Diu, mira, quatre aviones, oh, que bonitos. Mira, veus? Pam, gran tragèdia.
Sí, gran tragèdia, pobre noi, sí.
Vinga, que hem d'anar acabant, però sí que m'agradaria parlar d'altres temes. Cristín, tu de què ens volies parlar? Que no sigui ni d'avions, ni d'incendi, ni de cosa aquesta, ja.
No, yo os quiero hablar de una cosa, si no sabéis... Si tenéis unos días de vacaciones ahora, no sabéis a dónde ir...
A Venecia.
¿Eh? Pues nos vamos a Venecia.
Oh, sí. Oh. Quan marxem?
Ja. A la Bienal, eh? A la Bienal de Arte de Venecia, que... Es una maravilla. Yo nunca he estado, sueño con ir, o sea, si me podéis llevar si queréis. Es de arte contemporáneo y este año hay 120 artistas del mundo entero. Ostras. Y son montajes espectaculares, es impresionante porque hasta hay habitaciones enteras que es una obra, ¿eh? Mm. Entonces hay cosas realmente surrealistas, es precioso, de verdad, es lo mejor que hay en arte contemporáneo y es para también descubrir lo que es el arte contemporáneo, porque a veces tenemos le damos poca credibilidad porque vemos cosas realmente a veces realmente que parecen bromas, vaya, parecen cosas que no puedes apreciar de ninguna manera, ¿no? Ahí realmente hay muchísima calidad y además después está Venecia.
Hombre,
y el octubre es maravillosa.
Esto está el 26 de noviembre.
Molt bé. Perfecte, la millor època. A més, està reconegut, la Bienal de Venècia està reconeguda a tot el món. Eh?
Sí,
és, diguem, és una cita mundial. Eh?
Ens ho apuntem a l'agenda.
Sí.
Val. Lourdes.
Jo vull parlar sobre la rebel·lió de l'avi, dels avis. Hi ha un avi, que l'aplaudeixo, que s'ha rebel·lat contra una residència de Barcelona, concretament de Bonanova, pel
maltrato?
No, mala qualitat del menjar.
Ah, bueno,
què han fet? L'han castigat...
Això amb el govern espanyol.
Una setmana sense poder arribar al menjador a dinar. Castigat. Una altra àvia es va manifestar sobre una altra cosa de la residència, la van castigar sense la peluqueria. O sigui, a mi em sembla horrorós i butxornós.
És privada aquesta residència?
Suposo que sí.
2.000 euros al mes i li fan això?
Sí. Llavors, l'avi...
Normalment no se come bien, eh?
Bueno, llavors, el que vaig és que l'avi, per això dic que... va posar tot de pancartes al menjador, perquè els avis es revolucionessin amb ell i fessin vaga.
Mira, però és que esto tiene...
Per això el van castigar, eh? Perquè ell va posar tot de pancartes.
Clar. Bueno, és una reproducció en miniatura del que passa al país.
Claro, exacto, tenemos que poner pancartas. Sí.
A veure, el senyor tenia dret a manifestar-se, no?
Clar que sí.
Clar que sí, naturalment.
Però, home,
i si no li agrada el menjar amb el que paga...
I no li dan de comer, pobre
no s'es castig,
sí, però va quebrantar la llei de la residència.
No nos ha denunciado.
No, a veure, jo t'ho dic perquè els meus pares van estar a residència, era pública, no? I jo era la com es diria, com de l'associació dels fills, no?
Sí.
La vicepresidenta. I jo mirava molt el menjar. Clar. Què passa? Que també hi havia com una espècie de túnel subterrani. Perquè quan jo vaig fer la denúncia un dia perquè les hamburgueses les podien llançar contra la paret, vale? El dia que va venir l'inspector... En aquell menjador que sempre hi havia un mantel blanc, havia un mantel de fil... Clar, bueno,
tot canviat.
Aquell dia, saps? Vull dir, era una cosa com subterrània, no? Que quan fes una denúncia,
claro.
Aquell dia, bueno, allò era amb flors al menjador, vull dir, cosa... Eh? I amb aquest senyor pues, li passava igual. El dia que va denunciar ell també, suposo que seria el fill o el familiar, quan va venir la inspecció, allò era...
Una bassa d'oli. La majoria de les residències...
Ole per l'avi. Ole per l'avi.
La majoria, jo no digo todas, sí. Pero se come
sí,
mal.
Fatal.
Eh?
Sí.
I pobrecitos, ja me diràs tu, és l'únic placer que les queda.
Sí.
Sí, sí.
I barates no són, eh?
No, muy caras.
Sí.
En fi, vinga, Antoni, que tenim res.
Doncs jo proposo, ara és el temps dels Premis Nobel, i em falta un, que és el de l'estultícia, que vol dir... mala gestió, fracàs, tot el pitjor. Proposaria donar-li al ministre català, al ministre reprovat, que nosaltres vam contribuir. I m'explico. El dissabte a la nit va jugar el Barça al Camp de l'Atlètic de Madrid. I la càmera algunes vegades s'enfocava a la llotja presidencial que hi havia el senyor Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid, i al costat del president del Barça. I no se sabia qui hi havia a la dreta del senyor Cerezo. Llavors, en un moment, la càmera es va... Pom, el senyor català. Llavors jo dic, com és possible que el ministre reprovat de Justícia segui al costat d'una persona que és investigada, per no dir que imputada, amb el cas, em sembla que és el Lezo, el de l'àtico del González.
Ah, oui.
Ell està implicat amb aquesta trama de corrupció, o ha sortit el seu nom, o està investigat. Llavors, el ministre de Justícia no pot seure al costat d'un senyor investigat. És indecent.
Per a que veus que sí.
Claro. No pot, vull dir que no pot ser.
Si és un ministre reprovat i no ha dimitit, per
això que si es pot instituir el Premi Nobel de l'Estultícia.
Estultícia.
Aquest li correspon en tots els mèrits al reprovat ministre senyor català.
Molt bé, doncs farem el Premi Nobel.
Vergonyós.
Xavi, que tens un minut just.
Sí, no, només el Banc Central Suec estudia d'emetre la seva pròpia moneda electrònica. O sigui, a Suècia ja ningú va amb diners a la butxaca, tothom va amb la targeta de crèdit. L'any 2010 hi havia un 40% de les compres que es feia només amb efectiu. L'any passat, 2016, només el 15% de les compres es pagava amb diner en efectiu. Llavors el Banc Central Suec estudia la manera doncs, que hi hagi una moneda, que sigui la d'ells això, i es pugui pagar tot ja, encara que vagis a prendre un cafè que val 1,20 €, doncs amb la targeta, i tot amb la targeta, i no portar diners a sobre.
Ah, molt bé, no?
Bueno, no tenim temps per discutir-ho, eh?
Sí, no.
Ho discutirem. De moment marxem cap a Venècia, va.
Vamos.
Adéu. Adéu.